Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern de la Generalitat continua investigant per saber l'origen del brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha posat avui èmfasi en l'informe de la Comissió Europea que explica que no hi ha cap evidència ni cap indici que el brot de pesta porcina fos produït per una fuga al laboratori Irtacresa, que produeix, que ara mateix el seu objectiu és seguir recopilant dades per tal de poder fer la seqüenciació completa d'aquest virus i d'aquesta manera determinar-ne l'origen. L'escoltem.
El que s'ha de fer és la seqüenciació el més ràpid possible, que permetrà descartar o no a la coincidència o no del virus. I aquí sí que ja saben que diu, escolteu, serà la prova del nou. Si la seqüenciació coincideix amb alguna de les mostres en què s'hagi estat treballant, serà una prova de que ha sortit del laboratori. Si no coincideix, no ho serà.
I activat l'Inuncat pel risc de pluges que poden ser intenses aquesta nit i demà, sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya. Les comarques més afectades seran les de Girona i part de la Catalunya central. Un episodi que s'allargarà fins demà a la nit. Santi Segalà és el cap de prevenció i vigilància del Meteocat. Escoltem.
Una mica el que preveiem és que sobretot a les comarques de la meitat est de Catalunya, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona, durant aquestes pròximes 36 hores, més o menys, doncs, pendents d'aquests xàfecs, d'aquestes línies d'inestabilitat que poden donar precipitacions intenses i, sobretot, estar pendents perquè poden ser estàtiques en algun sector i fins i tot que es puguin retroalimentar. Ja hem vist que aquesta setmana doncs, ha produït aquests problemes, aquestes incidències en algunes localitats de Catalunya.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 mesos de presó l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per malversació de fons públics per una de les peces de l'anomenat cas Mercuri de corrupció, la relativa a la Federació de Municipis de Catalunya. Bustos ha acceptat en una vista davant el Tribunal dels Fets el delicte i la rebaixa de la pena, ja que inicialment s'enfrontava 2 anys i 1 mes de presó. Bustos, la seva dona i 2 acusats més, com a un partícip de títol lucratiu, havien de ser jutjats per un tribunal popular a partir del gener. I l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb l'Estat la compra de la totalitat de l'edifici noucentista ubicat a Via Laietana 810. El consistori l'adquireix per el 48,3% de l'immoble que encara no és propietat municipal, l'equivalent a prop de 10.000 metres quadrats. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 19 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. En Boris Weisman, una setmana més, ens continuarà descobrint el nostre mar Mediterrani. Encendrem els fogons cuinant amb l'Adrià Seritjol, que ens portarà una nova recepta. Agafeu apunts ja per aquest Nadal. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar. Obrirem el xiringuito de la Laura Rovira per últim cop aquest 2025 i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu de la nostra costa catalana aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda a tots i bon Nadal i bones festes, perquè avui és el nostre també última Randa Mar del 2025.
Última Randa Mar del 2025.
Marina, que s'ha passat el temps volant, que no he estat conscient.
No crec que ho juri, sembla que fa dos dies que era Santa Tecla, començava la programació.
És cert.
I ara de cop, pum, desembre, torrons.
Bueno, però hem d'aprofitar per carregar, que es diu carregar piles, estar més amb la família, acabar de fer la carta als Reis Mags.
Sobretot per dormir, a mi m'encanta aquestes dates per dormir.
Que diuen que aquest cap de setmana ha de caure bé, no? De pluja, i és un dia d'aquells d'hivern.
Sí, sí, en principi.
Que teòricament,
sí.
Avui comença l'hivern com a tal o comença demà?
Avui som, no, el dia 21.
21?
Sí, demà a la nit.
Doncs benvingut hivern.
L'hivern meteorològic ja és aquí, però...
Sí, sí, ja fa dies, ja fa dies.
Sí. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, com dieu ara, una mica de nostàlgia, no? S'acaba el 2025, avui és l'últim programa Randa Mar de l'any, però bueno, tornarem al 2026 amb més forces, recarregats d'energia, i no res, si avui toca inclús cantar una Nadala. Si la Sílvia té amb una.
Sí, no, si tu la vols cantar endavant,
No, jo sola no.
Jo et deixo cantar-la, micròfon obert,
no, cap problema.
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo tampoc, no em feu cantar, que ja ha de ploure molt aquest cap de setmana, només falta que canti jo abans.
A veure, molt, veurem si plou o no plou tant, no?
No ho sé.
Jo no les tinc totes, que plogui tant.
Si ens posem a cantar nosaltres, ja et garanteixo jo que caurà el que no està escrit.
Això podria ser, però no passa res. Jo és que... Que la Sílvia és de clàssics.
Oh, que bonic.
Que us animeu tots a cantar. Un dia farem aquí un karaoke, no patiu. Abans d'acabar la temporada farem aquí un karaoke, no patiu. Vinga, va, deixem les Nadales, ara que la Sílvia ja ens ha ambientat així com per acomiadar-nos i aquestes coses. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Castell d'Aro celebra el pessebre vivent més antic de Catalunya. Sergi.
Doncs sí, Marina, el pessebre vivent de Castell d'Aro arriba a la 66a edició, una representació que es va estrenar l'any 1959. L'Aro compta amb prop de 400 figurants, que són principalment veïnes, veïns i amistats del municipi, participant en un total de 52 escenes distribuïdes en un recorregut de quilòmetre i mig que travessa la Vall de la Coma i el nucli antic de Castell d'Aro, declarat bé cultural d'interès nacional. El castell medieval, l'església i els carrers antics són part de l'escenari de tot el decorat. El pessebre comença amb escenes de l'Antic Testament, segueix en moments clàssics com l'Anunciació, el naixement de Jesús o l'arribada dels Reis, i s'acaba amb representacions d'oficis tradicionals i de la vida al camp. S'hi podeu veure, per exemple, un forn de pa, una castanyera, una carbonera, un mercat, pagesos, caçadors i altres personatges populars. Les representacions es faran el dia 21, 25, 26, 27 i 28 de desembre i també l'1 de gener a les 7 del vespre en una única sessió. A més, el pessebre, Castell d'Aro acull aquestes festes la 46a exposició de diorames i pessebres, que estarà oberta fins a l'11 de gener al castell de Benedormiens i a l'antic casino. També hi haurà altres activitats, com el gran sorteig de Nadal, la gincama, el parc del mar dels nens i la tradicional cavalcada de Reis el 5 de gener.
Romina Rivera i Quim Tremoleda premiats a la festa de cloenda dels 50 anys de la DEO Empordà.
L'arqueòloga Romina Rivera s'ha endut el Premi Lledoner d'Or per al seu projecte Globs d'Història, un treball iniciat l'any 2016 que combina la història de l'Empordà amb els vins del territori. Una tasca que permet rescatar vinyars antics, històries silencioses i tradicions amagades. El Premi Bacus Empordà ha estat per l'arqueòleg Joaquim Tremoleda, treballador del Museu Arqueològic d'Empúries, que també ha dut part de la seva recerca relacionada amb el vi a l'època grega i romana en el jaciment. La denominació d'origen Empordà ha fet un bon balanç a la celebració del seu 50è aniversari, en un moment molt dolç per tots els cellers que formen aquesta DO. La gala ha coincidit en plena campanya de Nadal, on el consum de vi, caves i escumosos puja a prop d'un 20%, i només en dues setmanes es poden arribar a vendre 26 milions d'ampolles. El cava i els escumosos segueixen com a producte estrella. De mitjana, durant aquesta campanya de Nadal, s'arriben a vendre fins a 15 milions d'ampolles. A Catalunya es consumeixen més de 15 milions de litres de vi i cava i escumosos entre aquests dies de Nadal i Reis. Tant els productors com el comerç local recomana el consum de vi i cava de proximitat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El GR92 registra més de 25.000 usuaris al camí de ronda de l'Ametlla de Mar, Cel.
Sí, Marina, el GR92, al seu pas per l'Ametlla de Mar, ha estat el tram més transitat a la demarcació durant aquest any. El camí de ronda ha registrat uns 25.000 visitants des del mes de febrer. El comptador del Port de l'Estany va comptabilitzar 400 usuaris durant el Pont de la Constitució, vora 6.800 en la Setmana Santa, i el pic de més afluència va ser a l'agost amb 8.300. Escoltem a Maria José Castellano, regidora de Turisme de l'Ametlla de Mar, i a Damià Llao, gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla.
Bueno, estes xifres ens han sorprès moltíssim, sabíem que vindria molta gent, però poder-ho fer de manera objectiva, poder-ho veure, la veritat és que ha sigut una gran alegria per a tots, perquè, bueno, ens demostra que tenim un actiu turístic impressionant i, a més, natural.
Nosaltres érem conscients de que hi feia molta gent el camí de ronda i que el senderisme era una de les activitats més importants aquí a la mida, però ara ho tenim en paper i sabem amb exactitud quan passa la gent, a quines hores passa, a quins dies de l'any, quins mesos de l'any, i amb això també podem jugar per a la promoció del propi camí de ronda, no?
En els últims anys, l'Ametlla de Mar s'ha convertit en una destinació preferent pel turisme en qualsevol època de l'any, perquè el municipi ofereix un ampli ventall d'atractius i possibilitats al visitant.
El camí de ronda és molt bo per a fer exercici, per a passejar, perquè, bueno, tot al llarg del camí de ronda ens anem trobant a la banda nord, doncs, les cales més famoses, amb bandera blava, de sorra fina blanca, com pot ser Calafort, Calavidre, Calafató, el Sant Jordi, el Castell de Sant Jordi, i a la banda sud tot és quasi pràcticament és pla pein, on podem trobar una àmplia zona sense edificar, totalment verge, amb les platges banderes verdes, que són les platges verges que no tenen absolutament res d'acció feta per l'home, no?
Llavors, les millores que anem fent ha estat gràcies ara mateix amb els ajuts dels Next Generation, hem invertit 100 euros, s'ha fet una passarel·la de fusta, s'ha desbrossat algunes zones que eren dificultoses, s'han millorat alguns trams que també eren perillosos perquè bé, hi havia desprendiments de roca o les baranes ja estaven molt malmeses per la mateixa acció del clima, i també ara estem acabant d'invertir en el que és la senyalització, no?
Dels 560 quilòmetres del tram català, d'aquest sender de gran recorregut que travessa el litoral mediterrani peninsular, 20 corresponen a l'Ametlla de Mar. En ell serpenteja per cales, platges solitàries, diversos ports naturals, paisatges verges o penya-segats, i fins a fortificacions militars.
Sánchez anuncia un pacte d'estat per afrontar l'emergència climàtica als municipis més petits.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat este dimecres que el Ministeri per a la Transició Ecològica finançarà els plans contra inundacions dels municipis de menys de 5.000 habitants i que l'executiu també destinarà 20 milions d'euros a reforçar els plans contra incendis d'aquests mateixos municipis. Durant la presentació, el president espanyol ha recordat l'impacte creixent dels fenòmens meteorològics extrems i ha posat com a exemple el cas de l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, que ha deixat el càrrec per desgast físic i mental, després de gestionar 5 catàstrofes naturals al municipi.
Me gustaría anunciar lo siguiente, ¿no? Y es que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico va a financiar los planes contra inundaciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y también vamos a destinar 20 millones de euros para los planes contra incendios en estos pequeños municipios. Creo que es un compromiso más que damos desde el Gobierno de España. Si lo vieron, el alcalde de una pequeña localidad, Alcanar, en Tarragona, que dijo públicamente que renunciaba hace unos días como alcalde de ese pequeño municipio por agotamiento físico y mental, tras haber hecho frente a 5 catástrofes naturales en los últimos 6 años en su pequeño municipio.
El pacte aposta per aplicar el coneixement científic a totes les polítiques públiques, modernitzar la gestió forestal i augmentar la resiliència davant inundacions i sequeres. També preveu la restauració de la biodiversitat i la protecció del litoral, així com la millora dels serveis bàsics als municipis rurals per afrontar els efectes del canvi climàtic. El document assenyala que en els darrers 5 anys les pluges torrencials i les sequeres han augmentat un 15%, mentre que la superfície cremada pels incendis ho ha fet en un 80%. També recorda que aquests episodis han provocat la mort de més de 20.000 persones a tot l'estat.
Les costes del Garraf. Els pescadors de Vilanova i la Geltrú han conegut les noves mesures que afectaran el sector després d'una reunió amb Inspecció Pesquera. Uns canvis que, tot i presentar-se com un avenç, generen malestar entre el col·lectiu, que alerta de noves dificultats per desenvolupar la seva feina amb normalitat. Guillem.
Doncs sí, Marina, el sector pesquer de Vilanova ja coneix les noves mesures que s'aplicaran a partir de principis de l'any vinent. Pel que fa a la pesca d'arrossegament, finalment s'ha autoritzat sortir a la mar un total de 143 dies l'any, un increment notable respecte a la proposta inicial, que limitava l'activitat a només 9 dies hàbils. Tot i això, des de la Confraria de Pescadors de Vilanova asseguren que aquesta decisió es ven com una falsa victòria. Recorden que fa 5 anys les embarcacions sortien entre 220 i 240 dies l'any i que la reducció progressiva de jornades fa inviable la rendibilitat del sector. Els pescadors afirmen que amb 143 dies no es pot mantenir un negoci i reclamen un mínim de 180 dies de feina per garantir la continuïtat de les empreses. A aquest escenari s'hi afegeixen noves mesures de control, com el preavís obligatori de 4 hores abans d'entrar a port i l'estimació de pes de les captures, que consideren més entrebancs en el seu dia a dia. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
I bé, s'ha vingut amb 143, com que la partida era tan baixa que eren 9 dies i mig. De 9 dies i mig, 143 amb una victòria, però després entenem quina és la realitat de tots els sectors. La realitat és que tu segueixes pagant tot l'any, vull dir, aquí no hi ha cap tipus de reducció d'impostos perquè només treballis 143 dies, no, tu pagues, la Seguretat Social es paga de tot l'any, i després intentaran treure en una rendó, doncs no és fàcil.
D'altra banda, també s'ha anunciat un increment del 17% en la captura de la tonyina, una espècie que el sector considera invasora al Mediterrani. Tot i l'augment, encara no se sap com es repartirà aquest percentatge. Des de la confraria creuen que la quota hauria de ser molt superior, ja que alerten que la tonyina està afectant greument l'estoc del peix blau. Els pescadors adverteixen que la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat fins a un punt que qualifiquen d'insostenible.
Bueno, quan veiem el repartiment és quan podrem valorar positivament com s'han repartit aquesta quota. Sabem que hi ha un augment d'un 17% respecte a l'any anterior, per nosaltres insuficient, i no és per capturar més, és per la quantitat de tonyina que hi ha al mar. Vull dir, si ells, després d'haver fet els estudis, diuen, sí, sí, és veritat, s'ha recuperat molt l'estoc, augmentem un 17%. Des del punt de vista pesquer, creiem que s'ha de reduir molt més, bàsicament per com estan els estocs de peix blau, que són el seu principal aliment.
Un conjunt de mesures que, segons la Confraria de Pescadors de Vilanova, se sumen a altres restriccions recents i compliquen encara més la feina d'un sector que ja fa anys que veu reduïda la seva activitat.
Fem a aturada a les costes del Maresme. Avui divendres, de fet, més o menys d'aquí a una horeta, es presenta a Arenys de Mar la reedició del llibre Onada, escrit per Teresa d'Arenys l'any 1980. La presentació es farà a la biblioteca després de l'obertura d'una placa en record de l'escriptora Oriol.
Exacte, a un quart de sis de la tarda es descobrirà la placa commemorativa de Teresa d'Arenys, allà on va viure l'escriptora, al carrer de la Torre número 87, i a les 6 de la tarda es presentarà la reedició del llibre a la sala d'actes de la biblioteca. Ho explica la regidora de Patrimoni d'aquí d'Arenys, Soraya Real.
Fer un petit homenatge a la Teresa, i vam parlar amb la família, i a la família els hi va semblar adequat doncs, posar una placa a la casa allà on havia viscut. Bueno, ja vam anar a la presentació a Premià a l'estiu, i fins ara, per qüestions de que la nostra biblioteca és molt activa i sempre la tenim plena, doncs no s'ha pogut fer, i per dates, perquè també havíem d'acordar-ho amb l'editorial, li havia d'anar bé l'editorial, ens havia d'anar bé a nosaltres, i bé, ho farem divendres, i divendres farem aquesta presentació, tenim moltes ganes i esperem que vingui molta gent.
Onada és el segon llibre que va publicar Teresa d'Arenys el 1980, 4 anys després d'obtenir el Premi Amadeu Oller amb Aor. Onada recull una suite de poemes enmarcats per unes quantes proses breus i l'ombra d'Omar Khayyam, en record de l'amic poeta Pep Coll. Amb un nou pròleg d'Oriol Izquierdo, Marmesó, de l'obra de l'escriptora, aquesta edició rescata el llibre i alguns elements del seu singular procés de creació i d'edició, a cavall entre Horta de Sant Joan i el Maresme. Soraya Real ha indicat que calia fer un acte com aquest a Arenys.
La Teresa d'Arenys és una persona, ha sigut una persona molt important a la vida arenyenca, i calia, nosaltres a Premià ja vam parlar-ho amb la família, també vam parlar-ho amb l'editorial, i ja els hi vam demanar, els hi vam dir, escolta, a nosaltres ens agradaria que això es pogués presentar a Arenys. Ells ens van dir tot d'una que sí, i com t'he comentat, doncs ara ha sigut aquesta data, que acabarem l'any d'una manera doncs, fantàstica, que és tornant a parlar d'aquest llibre de poesia Onada, que és una meravella.
El pròleg d'aquest llibre situa Teresa d'Arenys en el moment de fer el llibre i incorpora unes cartes que s'havien creuat amb Valerià Pujol i ella als anys 80 en motiu de la primera edició d'Onada. Els poemes s'han deixat tal com estaven escrits en la versió original i fins i tot s'ha conservat també el pròleg original que va fer Valerià Pujol i s'hi ha incorporat en aquesta edició un dibuix que va fer Enric Mas, la parella de la Teresa, un dibuix del Pep Coll, que és de qui parla Onada, un poeta que va morir al mar.
El festival Nits d'Estiu de Calella, que se celebra al far de la ciutat, ja ha publicat els primers artistes que hi actuaran l'any que ve, el 2026. Els concerts de més gran format, però, es fan al Parc del Mau.
Exacte. Sau i Blaumut actuaran el divendres 24 de juliol a les 9 del vespre a l'escenari situat al Pati de l'Os, en un concert que unirà a dos noms propis de la música en català. Per altra banda, el dia 25 de juliol, l'endemà, també a les 9 del vespre, al Parc del Mau, hi haurà el doble concert de Los Toreros Muertos i La Cabra Mecànica. Aquesta serà una nit única que ajuntarà de forma exclusiva a dues de les bandes més icòniques del pop-rock dels anys 90. Les entrades per a aquests dos concerts del NEC, dels dies 24 i 25 de juliol al Parc del Mau, ja estan a la venda a Entràpolis. Les 200 primeres seran a un preu especial de 25 euros, mentre que la resta tindran un cost de 30 euros. L'aforament és limitat. Aquest any, el cicle és el 15è aniversari i prepara una edició especial. La resta d'actuacions del festival, que són de més petit format, s'anunciaran quan s'apropi la data del certamen. Seran actuacions que es faran a l'esplanada del Far de Calella amb vistes a tota la línia de costa calellenca.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona treu a licitació la terminal multipropòsit del Moll d'Andalusia. La concessió ocuparà una superfície mínima de 22,6 hectàrees i el termini màxim que podrà tenir és de 50 anys. La nova terminal atraurà tràfic del valor logístic. La terminal estarà enfocada al moviment de contenidors i càrrega general no contenaritzada, així com altres tipus de mercaderies que no siguin líquids i sòlids al lloure. Amb aquesta licitació, Port de Tarragona activa la primera de les palanques per transformar el seu model operatiu atraient tràfics del valor afegit amb el reafirm com a node logístic de referència a la Mediterrània i Europa. El president del Port, Santiago Castellà, diu que de moment el mercat ha respost bé.
És una proposta molt agosarada. Creiem que el mercat en aquest moment respondrà bé i hem pogut explicar-ho a molts operadors l'interès d'aquesta proposta i hem rebut també el feedback de que teníem un conjunt d'operativa al voltant molt atractiu pel moment que viu el mercat del container actualment.
La licitació per la construcció i explotació d'una terminal de mercaderies polivalent oberta a l'ús general annex al moll d'Andalusia ofereix una superfície mínima de 226.109 metres quadrats de domini portuari terrestre. El títol concessional tindrà una durada mínima de 20 anys que pot arribar fins als 50 segons les característiques de la proposta guanyadora de la licitació. Pel que fa a la inversió privada mínima prevista, aquest serà de 20 milions d'euros i permetrà deixar l'espai a punt per dur-hi a terme un operatives de càrrega i descàrrega de mercaderies en contenidor i de càrrega general no contenaritzada. I els veïns del port celebren que la Generalitat hagi escollit el barri per beneficiar-se de subvencions per la millora urbanística i social. Puig diu que és un gran dia pel port, ja que la llei de barris permetrà que es pugui acabar amb el deteriorament que pateix la zona des de fa anys. Puig ha agraït la feina feta a l'anterior equip de govern i a l'actual. Diu que el treball que ha fet ha permès que el port hagi estat un dels barris de Catalunya seleccionats. La presidenta dels veïns, Mari Carmen Puig, té clar que l'elaboració del pla integral està clau per començar a projectar un futur amb moltes millores socials i urbanístiques.
Bueno, pues a veure, significa moltíssim pel barri del Port. Vull dir, portem una lluita de moltíssims anys, en principi demanant un pla integral i la degradació del barri. Es va aconseguir amb l'anterior mandat, que d'aquí aprofito també per donar les gràcies de fer el pla integral de barri, que ha portat a fer la presentació aquesta amb aquest govern d'ara. I bueno, és molt important per al barri, és una despesa molt important per poder millorar el deterioro que tenim al barri des de fa molts anys.
La presidenta recorda que la inversió de 25 milions d'euros serà per la seguretat, per evitar inundacions i per actuacions concretes com l'eix comercial de la plaça Prim i el carrer Apodaca. La proposta presentada pel Consistori Tarragoní contempla una inversió de 25 milions d'euros en 34 accions a la part baixa. Saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Es comença a esvalotar la situació del cel a gran part de la costa, però no pas de moment la marítima. Aquest matí ja hem començat a tenir les primeres pluges a la Costa Brava, que han de continuar aquesta tarda, però de moment amb una situació calmada pel que fa a la situació de les onades. Tindrem marejol a gran part del litoral. Si de cas, a l'extrem nord de la Costa Brava, ja gairebé a la Costa Vermella, la de la Catalunya Nord, tindrem una mica de maró mar endins. El que dèiem, aquestes que s'aniran accentuant al llarg d'aquesta tarda i vespre a la Costa Brava, arribant fins al Maresme o al Barcelonès. Pel que fa al dissabte, sobretot compta amb la pluja a la costa barcelonina, hi haurà alguna tempesta intensa i tot, però de forma local. Vent que serà feble i serà més aviat variable, fins i tot una mica de mestral a les Terres de l'Ebre, sud a la costa barcelonina i xaloc a la Costa Brava, però hi haurà molts moments de calmes o de vent variable directament. El diumenge sí que aquest vent es consolidarà de migjorn o de garbí, fent que hi hagi maró a gran part del litoral. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments la situació es presenta doncs bastant moguda. Estem a les portes d'un cap de setmana ja de Nadal, perquè hi ha molta gent que aprofitarà aquests dies ja o per marxar el cap de setmana, fins i tot per fer totes les vacances, ja que les dates com cauen és molt possible. El que és la demarcació de Tarragona, de moment no hi ha cap incidència rellevant, però sí, doncs estan fent obres, i per això us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia i que us mantingueu sobretot atents a la carretera. Bé, això és tot, que tingueu un bon cap de setmana.
Una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
És divendres i avui el nostre espai amb en Boris Weisman serà tot un homenatge a un dels investigadors més prestigiosos del país, una manera molt especial de tancar aquest 2025, Sergi.
Doncs, Marina, avui a l'espai del nostre mar, amb en Boris Weisman, el que volem fer és un homenatge, perquè sempre parlem de ciència, però moltes vegades també hem de parlar dels científics, i aquells científics que marquen que no només per la seva tasca, sinó per la formació de moltes altres persones i el treball, el llegat, que ens deixen, no? I avui en Boris Weisman ens vol parlar concretament d'en Quique Ballesteros. Ell era un botànic, especialista en algues, i també era un gran ecòleg. Boris, benvingut a la Ronda Mar.
Moltes gràcies, Sergi. Estic encantat d'estar aquí.
Aviam, pel públic, explica'ns una miqueta, primer de tot, qui era aquesta figura d'en Quique Ballesteros.
El doctor Enric Ballesteros, Quique, conegut per tothom, va ser una de les figures més prominents de l'ecologia marina que va sortir d'aquí, de Catalunya, i va resultar que coneguda pues, a tot el món. Ell, la seva especialitat era la botànica, es va dedicar a les algues marines, era un apassionat del mar i va crear escola, va crear una gran escola de, no només d'algues, sinó d'ecologia a nivell mediterrani. Es va dedicar tota la seva vida a l'estudi, a la conservació i a la preservació d'aquest Mediterrani nostre que en tenim. De fet, ell treballava al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell durant 10 anys, quan estàvem fent el seguiment de les espècies invasores aquí a Catalunya, i estàvem fent el seguiment de les masses d'aigua, la qualitat de les masses d'aigua, que es va crear uns quants índexs que ara es utilitzen gairebé a tot arreu del Mediterrani per mesurar com estan la qualitat de l'aigua. Però a més es va dedicar molt a Balears, a fer els estudis de com era el mar Balear, i arrel d'aquests estudis i l'impacte que van tenir ells sobre degut al seu coneixement del medi, es van crear moltes reserves actuals que van ser la sombra allargada d'en Quique. Sí? Va lluitar molt per donar a conèixer unes algues que es diuen les cistoceides, unes algues brunes, que en principi viuen a poca fondària, però també resulta que viuen a més fondària, i que ara tothom coneix la Posidònia, perquè s'ha parlat molt de la Posidònia. Però aquestes cistoceides són unes algues, que creen una comunitat molt i molt interessant, on moltíssims altres invertebrats, peixos viuen, i seria com el que en ecologia s'anomena una comunitat clímax. Com quan anem pel bosc i parlem d'una surera, d'un alcinar, d'una robrera,
una comunitat climàtica, no?
Exactament, una comunitat del clímax. Pues aquestes algues, les cistoceides, serien això però a petita escala. Sí, has de pensar que són algues que s'aixequen un pam i mig del fons, però que creen prou estructura i prou un ecosistema propi que és molt i molt important i que cal preservar.
I que dona senyal també de la salut, no? De que
és, clar, que té bona salut. Es fan servir com a indicadors de bona qualitat, i és una s'està treballant perquè siguin considerades d'altíssim valor i que siguin protegides. Ara tothom té clar que la Posidònia, perquè ja s'ha estat matxacant durant molts anys, la Posidònia l'hem de protegir perquè té el seu valor, i aquestes cistoceides pues, també s'han de protegir, i això és una estela, un dels resultats de la importància que va fer en Quique. També va treballar moltíssim en el coralligen. El coralligen és una altra comunitat superimportant del Mediterrani, que està més fondària, a partir dels, diguem-ne, 20 metres, on ja arriba poca llum, que està formada per algues calcàries, algues dures, sobre les quals creixen després pues, gorgònies, esponges, briozous, tota mena d'organismes, i que també són una altra comunitat clímax de la Mediterrània. Són aquestes llocs especials que té la Mediterrània, que són únics en el món. Però resulta que l'any passat, a finals de l'any, ens va deixar. I ara, el 2 de desembre, es va fer un homenatge al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que vaig anar-hi, va ser molt, molt emotiu, i va reunir gent de tot el món. Va venir gent de tot arreu. sigui de tota Europa, de Suïssa, de Polònia, del nord d'Europa, però també dels Estats Units, va venir gent de tot arreu a rendre-li homenatge, perquè va ser una gran influència a nivell científic i a nivell humà.
Clar, perquè deien la base, o sigui, persones que senten base en ciència com ell, però també no ens hem d'oblidar que la ciència és universal, la universalitat. Moltes vegades ens mirem al malic o reduïm molt el malic i fa falta de certes persones per que el que passa aquí o el que sigui aquí també sigui d'interès.
Correcte, correcte,
llocs.
Correcte. A més, també la seva trajectòria va ser, i bueno, no sé si serà mai superada, però ell és un dels millors ecòlegs marins del Mediterrani. Conèixer el Mediterrani és dels millors que coneixen o que coneixien el Mediterrani. Però és que, a més, també va estar treballant arreu del món, perquè va estar treballant pel National Geographic. El National Geographic té un projecte que es diu Pristine Seas, Mares Pristinos, que són els que busquen llocs que encara estan ben conservats arreu del món i intenten, després a nivell polític, que això siguin protegits. I va estar amb National Geographic, pues, des de l'Antàrtida a les mares tropicales, per tot arreu. De fet, la mort el va arribar justament quan estava de campanya a les Illes Salomón. Estava fent de campanya i allà va acabar la seva trajectòria. És literalment morieron con las botas puestas, no? I per mi això és una cosa exemplar. Però ell per mi ha estat un exemple a nivell científic i a nivell humà, perquè ha viscut sempre amb una gran passió tot el que feia, vivia el que feia i ell sempre deia que ell tenia el millor treball del món, perquè estava realment fent allò que disfrutava i vivia amb passió això que feia. Però és que a part de ser un gran ecòleg marí, va ser un gran ecòleg als Pirineus, perquè també
lluny de mar, això?
Lluny de mar, però també als sistemes aquàtics, perquè va estar estudiant molt, va estar portant molta informació al llarg dels estanys pirinencs. Tots els macròfits, totes les algues que viuen en aquests estanys pirinencs, pues també va dedicar-li tota la seva gran part de la seva energia a estudiar aquests entorns tan sembla en principi tan allunyats del mar, però que són sistemes aquàtics. Però no se queda aquí, perquè és que també va escriure diversos llibres sobre bolets. Era un gran apassionat dels bolets i va escriure unes guies d'identificació de bolets, però perquè era la seva passió.
Això als botànics no ens passa, també ens agraden els bolets.
Els botànics, clar, sí, a mi també m'agraden els bolets, i no soc botànic.
Ara, quan em feies la memòria, em recorda molt a la figura, una edat diferent o por ahí, per exemple, de la Creu Casas, en el cas dels briòfits, no? Gent que des d'aquí ha marcat càtedra o ha sentat càtedra, el que dèiem abans, no? A nivell internacional. Et volia comentar, Boris, i com tenim el relleu de... relleu entre cometes, perquè en aquest cas no és un relleu, és un succés molt, molt, molt abrupte i no pot ser el relleu, no? Però suposo que d'ell n'han sortit diversos equips d'investigació que continuen treballant amb el tema.
Exactament, o sigui, el forat que deixarà en Quique és irreplaçable. O sigui, una persona que sàpiga de tot molt, perquè és el que sabia de tot molt, això és irreemplaçable. Però sí que al llarg de la seva història ha anat formant molts professionals que avui estan en actiu, estan a les universitats, a tots els centres d'investigació, i que són figures de punteres en el seu tema i que estan treballant-hi molt. També ha deixat equips funcionant que continuaran treballant mentre es duri la inèrcia d'aquests equips, no? És difícil, ja saps tu molt bé que quan una d'aquestes figures tan rellevants desapareix, pues al seu entorn, pues això passa en tot els entorns,
en
les famílies, quan la mama desapareix, pues els fills pues van poc a poc desintegrant la família, no? En qualsevol comunitat, això és molt humà.
T'ho comentava abans, per exemple, nosaltres en el nostre cas també de la metrologia, el que va suposar la mort d'Antoni Nadal i de la manera que, com sobretot a nivell geogràfic, més que a nivell físic, a nivell geogràfic, la coneixença de territori, doncs a vegades dubto que el buit que hagi deixat s'hagi una altra figura que l'hagi reemplaçat, no? O que ens hagi portat el que ell oferia. I en el que dèiem, en el tema de les persones importants, i a mi dona la sensació que moltes vegades no hi ha el suficient reconeixement a aquestes figures científiques que tenim, i no parlo tan mort, i parlo fins i tot en vida. No sé si a tu també et dona la sensació que, com hem dit abans, és gent importantíssima, capdalt,
sí.
Però ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona.
Exactament, això aquí ja estem buscant responsabilitats una mica per tot arreu, no? Però a nivell científic, els científics els ha costat molt sempre comunicar i transmetre a la població civil, sí? Aleshores, reconèixer una personalitat científica és difícil perquè el públic pues no coneix, no? Aquí, gràcies al teu programa que estem fent, pues estem fent esforços en divulgar i que la gent normal pues tingui coneixement sobre el medi marí. Però la major part de la gent pues no té coneixements. Aleshores, el que una persona estigui fent grans avenços i grans descobriments en un camp que tu no coneixes, pues és difícil que ho reconeguis, no? Per això és tan important fer aquestes actes. De fet, a Tossa, que és on ell vivia, s'ha fet el carrer Quique Ballesteros, allà al Centre d'Estudis Avançats va fer l'auditori Quique Ballesteros, el National Geographic ha fet la beca Quique Ballesteros perquè durant 4 anys una persona pugui estar fent un estudi de l'ecologia i de la conservació de tot el Mediterrani. O sigui, està deixant un llegat, i això és molt, molt important. També
un patrimoni,
sí, un patrimoni. Ara parles de patrimoni, perquè clar, va deixar milers de fotografies, milers de notes, milers de llibretes agafades que ara s'estan intentant organitzar per extreure tota aquesta informació que ell tenia al seu cap i que no es perdi, perquè és una gran informació a tots els nivells que no s'ha de deixar marxar.
Doncs, Boris, moltíssimes gràcies per presentar-nos, recordar-nos aquesta figura de l'Enrique Ballesteros, per fer una miqueta de història de la ciència, que a vegades també convé molt recordar i posar en valor justament totes aquestes persones que han aportat el seu coneixement. Mercès.
Moltes gràcies.
Volem obrir secció de gastronomia aquest divendres i ho fem acompanyats una setmana més del nostre cuiner de confiança, el xef del Bar El Padrí. Molt bona tarda.
Bona tarda, hosti, això del xef és una massa fort.
Em venia de gust dir, tu encara no t'ho havia dit i he dit...
Massa fort.
D'aquí poc potser veiem allí fent menús degustació estrella Michelin.
No pas, m'agrada més la...
No t'hi veus?
M'agrada més la guerra.
Sí?
Bueno, que és guerra igual, no? Però m'agrada més... No,
la cuina de iaia, no?
De iaia i per la gent del barri, bàsicament.
Sí?
Sí. Ja, més còmode, sí.
Tu creus?
Sí, no sé.
Al clar. Final, quan fas un menú de degustació, això ha de ser ABC cada dia, no?, d'alguna manera.
Bueno, no, pots anar canviant-lo també, el menú de degustació, no cal sempre estar tancat amb el mateix. Al final,
sí, però...
A casa teva pots fer el que vulguis, no?, que això és el bo. Però no, jo m'avec més, no sé, tenim la mateixa gent a diari i anant fent una miqueta més de barri.
Ja sabé, que es preservi aquesta cosa. Sembla que costa.
Vas, una miqueta,
vas
bueno.
A bars i restaurants i gairebé tot és el mateix.
Sota Cavallo Rei, que n'hi diuen, no?
Exacte. El que és... Va, anem al tema. avui una recepta també de cuina catalana, bacallà amb samfaina, no?
Correcte.
Jo crec que la samfaina és un ingredient molt comú, sobretot a l'època de primavera i tardor, que es pot barrejar amb peix i amb carn i d'acompanyament de moltes coses.
D'acompanyament de moltes coses, sí. Sí que és veritat que és més d'estiu, la samfaina, perquè els pebrots, tomàquet, això, perdona, ho va corregir, dic que pebrots, samfaina, això és més de l'estiu. I és molt laboriós, s'ha de dir. Aquesta, ja no anem de fàcils aquí, val? És una miqueta una elaboració que ja dona temps i carinyo. Jo l'he intentat reduir una miqueta o evitar
facilitar.
Un parell de passos. Sí, facilitar una miqueta i evitar un parell de passos, vale?
Uh-huh. A veure, primer de tot, anem als ingredients, ja són uns quants.
Vinga, som-hi. De moment necessitarem el bacallà, que és farem 450 grams de bacallà de salat, i ja l'esmicularem, així ens estalviarem la feina després. 150 grams de pebrot vermell, que és un pebrot vermell gran. 150 grams de pebrot verd, que podria ser un o dos, pebrot verd italià. 360 grams d'aubergínia, 360 grams de carabassó. 300 grams de tomàquet madurs, ratllats o triturats, o una llauna d'aquestes de tomàquet triturat o natural. Jo prefereixo fer un tomàquet natural, intentar el ratllem naltros i això. 200 grams de ceba i dos dents d'all.
Fantàstic. No ens hem de tampoc escalfar. Si ara no trobo exactament carabassó, tampoc passa res si falta el carabassó, no? Vull dir...
Bueno, t'hauria de dir que això per mi la samfaina ha de portar aquestes
coses. Sí?
Sí, els hauria de portar aubergínia, carabassó, ceba i pebrot.
Sí o sí, d'acord.
Sagrats.
Està bé saber-ho. Va, quan tenim tot això, què hem de fer?
Vale, llavors agafaríem, tallaríem totes les verdures menys l'all a la mateixa tamany. Si fem de 2 centímetres per 2 centímetres o tal com sigui, no cal que agafem el peu de rei i ho mesurem.
Si ho fem a quadradets, tot a quadradets.
Tot a quadradets, però totes del mateix tamany, perquè és important que la samfaina quedi tot amb el mateix tamany pel tema de les coccions. Vale? Llavors ho tallem tot tallat igual, en petit, i ho separem i les guardem per separades, les verdures. Vale? Un cop les tinguem tallades, ficarem en una cassola, arrencarem fregint amb oli de girassol, amb 2-3 dits ja va bé, i fregirem la aubergínia i el carabassó. Un cop fregit, ho reservem amb un paper d'aquest absorbent.
Mm-hmm. Ho hem de fregir, vull dir...
Aquest és el pas que jo he ficat per estalviar-nos una miqueta de temps de cocció i això, perquè si no l'aubergínia també l'hauries de ficar a la samfaina i donar-li una cocció de mínim 20 minutets tranquil·lament o 40, saps?
D'acord.
Llavors, fregint-la, li donem una primera cocció i ja ens estalviem bastant de temps.
Per tant, no ha de ser que quedi tot molt fet, no?
No ha de ser molt, molt fet. O sigui, estaria bé que perdés una miqueta l'aigua, però tampoc ens estarem fregint allà 20 minuts. O sigui, amb una fregida de 3-4 minuts, suficient. Llavors ho retirem i ho posem en un paper absorbent. Canviem i anem a una cassola nova. En la cassola nova arrencarem un sofregit amb un bon raig d'oli, arrencarem un sofregit d'all, de cebra i els pebrots. Uh-huh. Aquí, teòricament, la samfaina hauries de començar amb l'all, després de la ceba, al cap del rato els pebrots, i anar afegint. Per això després l'aubergínia i per últim el carabassó. Jo, a mi m'agrada la ceba i el pebrot, ho pots barrejar, m'agrada barrejar perquè al final són unes coccions bastant similars. Perquè porten bastant aigua igual, la mateixa quantitat d'aigua més o menys, llavors la cocció és la mateixa. Un cop tinguem el sofregit ja duradet, que diu la ceba ja ha agafat un color maco, durat, els pebrots també els veus que ja no estan durs i això, afegim el carabassó i l'aubergina que hem fregit prèviament i ho cuinem, uns 4-5 minutets més. Uh-huh. Fins que acabi que s'acabi amalgamant tot i agafant una textura així divertida. Llavors aquí afegim el tomàquet.
Triturat.
El tomàquet triturat i ja estàs cuinant una miqueta el tomàquet fins que acabi confitant i deixant anar evaporant tota l'aigua i anant confitant bé el tomàquet.
Aquí, important, al tomàquet li tirem una mica de sucre o no?
Depèn, si són naturals allò en temporada d'estiu i això, sí, jo corregiria una miqueta de sucre perquè em portarà bastanta acidesa. Si fa servir una llauna d'aquestes comprades,
aquí,
no cal
aquí,
perquè
aquí,
ja
aquí volia anar jo.
No, si l'hem ratllat nosaltres, segurament sí que li entra. Igualment això és tastar una miqueta i corregir un cop ja hagi sofregit el tomàquet, que ja t'hagi perdut l'aigua i tot, ho tastes i si cal una miqueta de sucre, se li afegeix una mica de sucre. Uh-huh. A partir d'aquí, un cop tenim ja la samfaina, perquè al final seria ja la samfaina feta, afegim el bacallà esmicolat pel damunt, remenem i amb una cocció de 5-10 minuts màxim tindríem el bacallà ja cuinat i tot.
Per tant, el bacallà no l'hem de cuinar abans?
No gaire, no, perquè ja va primer, que ja va una mica curat amb sal perquè ha estat salat. Llavors, un cop el tens de salat i tot i esmicolat, si l'esmicolem amb trossos petits, la cocció és menys segons.
Fantàstic. És una recepta si més no, elaborada.
Sí, aquesta sí que ens obliga a estar davant de la cassola, anar remenant tot el rato els ingredients.
No podem marxar a passar l'aspiradora.
Aquest cop no, aquest cop la neteja haurà d'esperar. Sí, sí, en aquest cas hem d'estar davant de la cassola, anant posant una miqueta d'atenció que no se'ns enganxin les coses per sota. Sí, sí. Mm-hmm.
Quant de temps, més o menys, podem tardar això?
Amb aquest jo crec que sí que et diria que uns 40 minuts, una horeta hi podríem estar.
Però tot i això hem de dir que no és una recepta molt difícil, vull dir que és més elaboració que dificultat d'alguna manera.
Sí, podríem dir que sí, al final és una... també si busques una samfaina perfecta sí que hauràs d'estar una miqueta més de temps, però que em diries els tempos i això. Però igualment és una recepta que l'hem fet per 4 persones, llavors al ser petit tot el que és el tema d'evaporacions i això va molt més ràpid, llavors et permet que una samfaina la pots fer amb mitja horeta, una coseta així la podries tenir. Mm-hmm. Tardarem més tallant les cosetes que no...
Sí,
que
sí,
no
a mi això sempre molesta molt, dic, a veure quan treuen un robot que ho talli tot així.
Allò, que poner i que surti ja tot talladet,
exacte,
no?
Exacte, quan he de fer alguna cosa així sempre penso, un robot, tenim robots per tot de cuina i per això encara no l'han alimentat.
Segur que sí que n'hi és, segur que n'hi ha, però trobes també.
Sí, exacte, que el promocionin com promocionen altres coses. Adrià, això com ho podem acompanyar tot plegat?
Home, jo això ho acompanyaria amb un vi de taula normalet, inclús et diria que aquí amb el bacallà que és així bastant greixós i amb tota la contundència de la samfaina, jo m'ho fotria amb un vi rosadet, una cosa així, amb un rosadet o amb un vi blanquet.
Mm-hmm. Tinc un dubte, és que l'altre dia vaig llegir que la samfaina, o sigui, jo havia entès que la samfaina era típica mediterrània al final pels ingredients que porta, mm-hmm. I vaig llegir, no me'n recordo, no m'ho feu dir, que la samfaina era típica més de com si diguéssim, del centre d'Espanya, de Castelles i tot això.
Sí, ostres, pues, no tenia, això sí que no, primera notícia, i sí que conec que pel nord d'Àfrica i això, fan un plats semblants, perquè sí? Al final, clar, són pebrots, és que al final tenim la mateixa
agricultura, al final, sí,
al final tenim accedim tots al mateix, i el que sé que m'acaba deixar flipant, sí que, bueno, tu saps que hem viatjat per les Espanyes també amb el grup de romans i sí, això, sí. I sí que me'n recordo haver menjat el típic conejo con la samfaina. Però, hosti, no sabia que era tan típic de...
Sí, no sé fins a quin punt era veritat o no, que ho vaig llegir, però no, era per si ho sabies. Doncs moltes gràcies, Adrià, una setmana més.
Moltes de res, faltaria més.
Amb una nova recepta arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo ya he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que de ti no hable más, que nunca ha visto nada parecido, que nos envidia y no lo puede aguantar. Llevo 3 días sin parar de pensar que tu cara no la recuerdo ya, solo porque no nos vemos tantísimo, todo lo que me podría gustar. Mañana sale de aquí una vez carísimo, no me lo puedo permitir, y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar, pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por a buscar, que todo está bien, que me quieres ver, y no me entristece tus mensajes de ayer. Me vas vas a matar y no quiero ser pesado. Me voy a morir si no te tengo a mi lado. Y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado. Y cada noche que pasa sin ti estoy más solo, y cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo, pero no sé si podré ir porque mañana sale un ave carísimo. No me lo puedo permitir. Los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. Y hay de ti, duro que te voy a llamar. Me empaparía si supiera llorar, pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por volver.
Xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. La grip provoca canvis en les activitats nadalenques de la residència Els Pins.